A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Que hem de moure tants botons perquè això funcioni, que teníem Eduard Terrada i no ho sento, ara ja sí, perquè quan vostès escolten la música no podem connectar-nos al mic quan acabem, llavors sí, aquelles coses que passen, que tècnicament tenen la seva complicació, però vaja, tot fos això a la vida, eh? Que apretes un botó i tot es resol. Eduard Terrada, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Tant de bo amb un botó, s'apretés un botó i tot resol, eh?
Si sapiguéssim quina apretar.
Això és com l'anècdota aquella del rellotger, que vas al rellotger i dius, mira, li he canviat, val 500 euros. Oi, vostè què ha fet? No, he canviat un cargol només. Per un cargol, o bueno, és que s'ha de saber quin és el que es toca, i ja està. Doncs això és el mateix, tant de bo sabéssim el botó, eh? Regidor, hi ha moltes qüestions que han estat motiu de controvèrsia i de debat. Comencem per una de les darreres, que ha estat, òbviament, el ple municipal extraordinari sobre la comissió d'investigació a l'entorn del pàrquing de Pinsbens. De nou, però, començarem per la pregunta final, que li havíem formulat ja al regidor Eduard Terrado, i és aquella pregunta que segurament per molts de vostès gairebé era prioritària davant de qualsevol altra cosa. La intenció del govern és que aquella zona pugui continuar sent utilitzada com a pàrquing.
Doncs sí, a veure, és la intenció del govern, però per què? No perquè sigui la intenció de 12 persones, és perquè és la necessitat que ens han mostrat els ciutadans i les necessitats que es veuen amb els equipaments i que hi ha al barri. Tenim una manca d'aparcament en aquella zona, i a més hi ha un equipament que és un equipament prou gran, com és els dos pavellons poliesportius coberts, que tenen molta afluència de persones. Ara, amb la pandèmia, desgraciadament, no ha estat així perquè no hi havia l'activitat que hi havia sempre, però un cap de setmana qualsevol, inclús sense ser cap de setmana, quan hi ha entrenaments, aquell aparcament estava contínuament molt sol·licitat i s'omplia. I bueno, qualsevol equipament públic que es fa, i més si té molta concurrència de gent, pues necessita tindre un aparcament, i és el que es va fer fa 20 anys, habilitar aquesta esplanada com a aparcament. I per tant, creiem que s'han de fer el que calgui per poder continuar fent aquest ús, no? Però bueno, fent-ho de la manera que, tramitant urbanísticament la zona com calgui tramitar-ho.
Aquest és un procés que ara s'està gestionant, el d'adaptar precisament, com saben tots vostès, es va exposar aquell problema de compatibilitat entre la normativa urbanística de la Carta Territorial Metropolitana i el nostre pla general sobre una part concreta d'aquell terreny. Això ara és el que s'està intentant d'alguna manera encaixar, fer casar, regularitzar?
Sí, són dos tràmits. Un, el de la capa, diguéssim, territorial del planejament, que aquesta ja s'està fent i, de fet, ja s'ha iniciat i s'ha fet l'aprovació inicial d'aquesta modificació de planejament instada per l'Ajuntament, però també compartida per la Generalitat i alhorada positivament pels òrgans ambientals també de la Generalitat, i necessari. I l'altra, quan s'acabi amb aquesta, serà l'intercanvi de qualificació de dues zones que hi ha aquí dins, que una zona verda, l'altra és equipament, pues, la que és equipament, que està on hi ha els garrofers, la convertiríem en zona verda, i la que és zona verda, que és on hi ha l'aparcament, realment pues, la convertiríem en equipament. O sigui, seria un canvi, un intercanvi, no es perdria ni es guanyaria res, es posaria cada cosa on ha d'estar, on realment és la realitat física actual.
Veu declinar participar en la comissió d'investigació?
A mi no em van deixar formar part. O sigui, la veritat és aquesta. Quan se va constituir la comissió d'investigació, cada partit havia d'aportar un representant I jo, com que bueno, coneixia bastant com estava l'assumpte, doncs vaig dir, bueno, doncs ja, el meu partit va dir que jo podia aportar molt a aquesta comissió d'investigació i que em va nomenar representant. Va haver un parell de persones que van demanar que jo no en formés part quan se va constituir. Jo era representant perquè se m'havia nomenat el meu partit, però va haver un parell de persones que van dir que no creien que jo hagués de formar part i em van, que cometes, vetar. I bueno, per no crear una situació tensa, de bon començament, perquè encara no s'havia ni començat, el que vaig fer va ser pues, acceptar-ho i vaig dir, pues, bueno, escolta, pues, no passa res, renuncio, ja nomenarem una altra persona. Llavors se va nomenar el senyor Jaume, el regidor Jaume Bonasteri.
Haguéssiu pogut, d'alguna manera, ser testimoni, com van ser testimonis tècnics municipals d'abans i d'ara?
Sí, jo, de fet, em van cridar per ser testimoni, però fruit d'una sèrie d'actuacions per part d'alguns dels regidors que formaven part, que em van semblar molt poc respectuoses, i fruit de que jo no compartia la manera d'actuar d'algun dels que formaven part d'aquesta comissió i algú molt rellevant i que tenia que mostrar-se imparcial i els fets demostraven que no ho era, pues vaig decidir que la intenció d'alguns no era aclarir la veritat, sinó utilitzar la comissió des d'un punt de vista d'interès partidista i electoral, i em va semblar que era una falta de respecte a algunes afirmacions que s'anaven fent, i vaig declinar.
Dues qüestions a partir d'aquí. La primera, perquè segurament a molts els va cridar l'atenció, i a partir segurament del que acabeu de comentar, encara els deu cridar més l'atenció, que el regidor d'Urbanisme, que ja en el seu moment havia estat o havia format part del procés de l'adjudicació d'aquesta obra i del desenvolupament d'aquesta obra, i el regidor actual d'Urbanisme, que és el mateix que, com Eduard Herrado ens deia, ja tenia coneixement de la mateixa, no participés en la comissió. Enteneu, per tant, que, i segons el que heu dit, que el resultat d'aquesta comissió no és tot el neutral o tot l'objectiu que hagués hagut de ser?
És que si hagués sigut així, segur que s'hagués pogut tirar endavant unes conclusions consensuades entre tots. Però des del punt de vista de que es proposen unes conclusions que no han estat consensuades i des d'uns punts de vista molt sesgats, això fa de que cada partit opte per portar les seves conclusions, i per tant, pues aquí ja es veu que no hi ha objectivitat ni neutralitat per part de tots.
Clar, qui us escolti pensarà, home, que el màxim responsable d'Urbanisme defineixi o valori així el resultat de la comissió, segurament, clar, té aquell punt d'amargor enmig de la valoració positiva que s'ha fet de la pròpia creació de la comissió com un element segurament necessari per poder conèixer coses, no? És a dir, n'heu tingut un... Va, en tindreu un record... amargant.
No, cap ni un. De fet, a veure, jo valoro molt positivament que s'hagi pogut constituir aquesta comissió, perquè no és cap obligació del govern ni de l'Ajuntament, ni tenim competència en fer-ho. Això més aviat és un òrgan propi del Parlament de Catalunya, però valoro molt positivament que nosaltres com a govern haguem dit, vale, pues, tirem endavant valorem que vale, d'acord, aprovem que es faci aquesta comissió pel bé de la transparència, perquè som un govern transparent, i no ens amaguem res. Ara, la llàstima és com s'ha gestionat. Però bueno, no passa res. També, escolta, també està bé que cadascú aporti la seva conclusió, i és normal que no tots vegin les coses de la mateixa manera. Que fins i tot, potser pues, sense veure-ho de la mateixa manera, s'arriba pues, a conclusions diferents, també. No passa res. Però hi ha hagut alguna manera de portar-ho que jo pues, em va molestar i vaig dir, pues, escolta, perquè s'utilitza d'aquesta manera el que es porti allà, pues, prefereixo declinar per respecte a les persones que en aquell moment estaven sent investigades, i ja està.
Per la ciutadania que us escolti, El regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Sitges creu que l'Ajuntament no va fer bé què en aquell procés?
En aquell procés, induït per unes errades que no eren responsabilitat nostra, de planejament, etc., vam seguir una tramitació que no era la correcta. O sigui, la finalitat de fer un aparcament, o, perdó, no de fer, sinó d'arreglar l'aparcament, de posar en condicions l'aparcament que ja existia, es podia fer igualment, encara que s'hagués sapigut quina era la classificació i qualificació real del sòl, no? Però s'hagués hagut de fer seguint uns tràmits que no eren el ROAS, el Reglament d'Obres i Serveis Municipals, sinó a través d'un, demanant uns informes sectorials a través de la Generalitat. Però el fi s'hagués pogut fer igualment. Ha sigut la manera de fer-ho i no el que s'ha fet. El que s'ha fet se podia fer igualment, encara que no haguéssim, fins i tot, si fos sòl no urbanitzable, una obra amb un sòl no urbanitzable es pot fer sempre quan facis un pla especial, etc. I després, amb una zona verda, que ja és sòl urbà, una zona verda qualificada com a zona verda és sòl urbà. Una altra cosa és sòl no urbanitzable, que és sòl urbà. Segona una zona verda es pot fer igualment també un aparcament, però demanant aquests informes sectorials.
D'acord. Segona qüestió. Què li pot costar o què li costarà al municipi revertir la situació o aplicar el criteri que la Generalitat li va dir en el seu dia?
És que la reversió ja es va fer. O sigui, quan es va saber que era zona verda, ja es va fer una modificació i no es va fer, com t'ho diria ara, un replanteig. Exacte. No es va fer un replanteig de l'obra en el sentit inicial, que era asfaltar, etc., sinó que es va ja replantejar d'una forma que s'adaptés a una zona verda. Es va fer amb sauló, no es va asfaltar, sinó que es va fer paviment amb sauló. Es van incrementar les zones verdes, es van incrementar l'arbrat, etc., etc. Ja es va deixar com una zona verda i, per tant, ja no es va tirar endavant l'obra que s'havia projectat, perquè el que es va declarar nul de ple dret va ser l'aprovació del projecte, no l'obra, L'aprovació del projecte. I el projecte és el que es va anul·lar. Però l'obra no es va fer segons el projecte, sinó que ja es va fer amb el sentit de que era una zona verda i es va replantejar amb aquest fi. Per tant, no es tindrà que revertir. Alguns petits detalls. Al final s'ha fet una memòria de zona de l'aparcament, però posant algun banc, posant això de que s'ha de tancar, no? Ficant algun element de tancar perquè no entrin vehicles. I bueno, un cop això està ja acabat de fer, que de facto ja ho hem fet, com que acabem tenint que fer, ja ho vam dir, doncs ja no deixem aparcar, doncs realment no costarà res. I el que farem és, doncs, quan puguem fer l'intercanvi d'usos l'intercanvi de qualificació de zona verda per equipament, doncs ja tornarem a obrir l'aparcament.
D'acord. I una qüestió final. No us va cridar l'atenció, si és que, i ens matiseu el que faci falta, perquè quedi la informació ben aclarida, que l'obra s'adjudiqués a una empresa que encara no estava inscrita en el registre mercantil?
Pues la veritat, això sí que no... ni idea. No sé què és això, perquè no sé quina conseqüència té, de que no estigui inscrita en un registre mercantil. Ni idea. No ho sé. Home, això de contractació no t'ho correspon.
Ho dic en el sentit que des d'un punt de vista institucional en el qual tots els processos estan fiscalitzats...
Però no és l'empresa constructora, No és l'empresa constructora.
La que va fer el projecte, em refereixo.
El projecte, exacte, sí, el projecte. Bueno, el projecte al fi i al cap l'assumeix un tècnic, Tu el signes, jo soc geòleg i he fet projectes de talusos, d'arranjament de terrenys, etc. I jo signo sota la meva responsabilitat, per molt que sigui una empresa que comercialitzi la feina, però qui assumeix la redacció del projecte i el vise és un enginyer. En el meu cas, un geòleg, en el cas aquest devia ser algun arquitecte, suposo, un enginyer, i qui assumeix el que és el projecte en si és una persona física, és un col·legiada i ho acaba visant. Per tant, si l'empresa que comercialitza no està inscrita o no
voleu,
crec que tingui gaire...
Voleu dir que si en el seu moment aquest projecte que va elaborar l'empresa va ser visat per un professional, el professional hauria de tenir un criteri suficient com per garantir que encara que l'empresa no estigués en el registre mercantil es podia es podia contractar aquesta empresa. Pregunto, eh?
És que qui es fa càrrec és el
sí,
professional,
sí,
que vive.
Però em refereixo que com que ja estàveu al departament, el que fèieu era confiança al criteri professional de la persona que va avisar aquest projecte, encara que l'empresa no estigués en el registre mercantil, perquè suposadament s'entén que no era una condició sine qua non.
Jo no estava al departament ni d'urbanisme ni d'obres.
No, estava...
En aquell moment, esports i ensenyament.
Sí.
I l'únic que feia era de tutor o de vetllador, de que totes les inversions, que era una feina enorme...
Sí, sí, estàveu, diguem-ne, de gestor de les inversions sostenibles.
Sí, de pastor, perquè no és el ramat d'escapar on tinguem que portar-ho.
Ho dic perquè segurament vostès van veure Eduard Terrado al costat de Miquel Forns en el moment en què es va obrir el pàrquing, oi? Per això ho deia.
I estava molt a sobre, però clar, aquest nivell
de coneixement...
De buscar els detalls de cada contracte, que inclús això és més aviat contractació, que ho ha de controlar.
Queda clar.
Però jo entenc que dins dels meus coneixements, jo crec que qui visa i signa els projectes és el professional, independentment que li pagui una empresa o una altra.
D'acord. Passem pàgina. Què se'ls pot dir, a part del que ja ha publicat l'Ajuntament, als veïns de Vallpineda, i sobretot perquè quan nosaltres vàrem parlar amb el senyor López, amb el portaveu, en aquest cas veïnal, fent referència a aquest assumpte que saben tots vostès de la reparcel·lació i de la càrrega que hauran d'assumir els veïns per una reparcel·lació que no van fer en el seu moment i que l'Ajuntament els hi va requerir l'any 2007, el senyor López ens deia que l'any 2007 no es va rebre la notificació de l'Ajuntament i que en els 14 anys posteriors no l'han rebuda. Aleshores, bé, estem en allò de que l'Ajuntament hauria enviar una notificació i hauria saber si algú la va rebre, perquè algú hauria acusat rebut d'aquelles notificacions que l'any 2007 es van enviar, però quan els veïns afirmen tan categòricament que no les van rebre ni el 2007 ni els posteriors, què es pot dir?
Bueno, el que es pot dir és de que, a veure, en el 2007 sí que es va enviar una notificació, per tant...
Això és constatable.
A més, està. Sí,
és
sí,
constatable, és
constatable. El que no puc assegurar jo és si hi ha algun certificat de rebut o no, però independentment d'això, el que està clar és de que qualsevol propietari d'un àmbit que es desenvolupa urbanísticament, té unes obligacions i independentment de que l'Ajuntament el requereixi o no, que segur que és una feina que hem de fer, però independentment d'això, aquestes obligacions existeixen i no t'excuse haver-ho rebut o no de la teva obligació de fer-ho, no? Qualsevol persona o entitat que agafa un tros de territori i el desenvolupa urbanísticament, té unes obligacions que ha de tirar endavant. I la manera de fer-ho és per iniciativa pròpia, els propietaris, mitjançant aquest sistema que es diu el sistema de compensació bàsica. I llavors, el que va fer en aquell moment l'Ajuntament va ser recordar-los als propietaris de que tenien que tirar-ho endavant i que fer aquesta reparcel·lació. I què passa? De que al cap dels anys, ja en són 15, eh?
No, és clar, és que portem una legislatura en què estem traient la maroteca,
La maroteca.
Al costat del parc aquàtic, aquell terreny que també partia d'aquella sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de fa 10 anys o 11. Ara estem parlant al POUM.
Aquell POM que ens va posar molts deures.
Sí.
I potser els volem fer tots alhora ara, però és que...
Però estan sortint com esclar, una qüestió de fa 14 anys, gairebé 15 anys enrere.
Això és com aquells alumnes que... Jo tinc una filla que té 13 anys i ara començàvem la Setmana Santa i li vaig preguntar, escolta, ja t'han ficat deures? Diu, sí. Dic, pues comença'ls a fer. Diu, no, si tinc molt temps per fer-los. Sí, però és que saps què et passa? Que arribaràs a l'últim dia i no els hauràs fet.
Això...
Llavors tindràs pressa i t'atabalaràs.
Tots, ara no.
No.
Va, no en direm, encara que estem a Setmana Santa, no en direm pecat, en direm vici. Tots hem patit en algun moment del vici de procrastinar, O procrastinar.
Hòstia, quina paraula.
Sí, procrastinar és això. Deixar per demà el que puguis fer avui. I és evident que esclar, més d'un pot preguntar, en aquests 15 anys l'Ajuntament no va requerir més vegades els propietaris? És a dir, va passar l'any 2007, no es va fer res, i en aquests 14 anys l'Ajuntament no hagués pogut tornar a requerir els propietaris abans d'arribar a l'any número 14 o número 15 després d'aquella obligació i que caigui a plom.
Jo en els últims 14 anys no...
No, ja m'ho suposo.
Perquè jo no hi era, eh?
No, home, no.
Però en els últims any i mig, o any i set o mesos, no sé, des del juny que em van nomenar, o juliol que em van nomenar regidor d'Urbanisme, el primer que vaig fer, dels primeres coses, va ser aquesta. Perquè, clar, em vaig posar al dia... Em sembla que això, no sé si ho havíem comentat potser algun altre dia aquí a la ràdio, però vaig fer un repàs de lo que hi havia i temes que es tenien que arreglar perquè ja portaven massa temps i que se'ns acaben podrint al final a les mans. I vam dir, va, doncs posem-nos-hi. Una de les coses va ser aquesta. I bueno, clar, què vam fer? Pues, de seguida, pues, com que vèiem que pel sistema de compensació bàsica, o sigui, per moto propi dels propietaris no es tiraven endavant, van dir, bueno, pues, ara estem obligats com a administració a seguir amb el que és la legislació urbanística, que és que això gestionar urbanísticament aquest terreny i que se facin les cessions i la reparcel·lació econòmica, que és el que queda per fer, perquè tot l'altre s'havia fet, la urbanització, etc. Però la reparcel·lació econòmica és el que quedava per fer.
Això
ho vaig decidir perquè tenia conseqüències per tots, perquè teníem una sentència que ens havia obligat a pagar a tots els sitgetants 5 milions i mig d'euros, teníem una altra amenaça d'un altre procés judicial que vam tindre que, ja amb aquest mandat, que arreglar de forma acordada amb els propietaris, que hem pagat 2 milions i mig d'euros més. Clar, tot això repercuteix en la butxaca de tots. I, a més, el tema de les llicències d'obra que no es poden donar, etc. Llavors, això ens va fer que jo digués, escolta, doncs tirem ja endavant, i perquè estem obligats per llei, perquè si no les conseqüències cada vegada són pitjors. I es va fer el canvi de sistema al de cooperació. Però, clar, això no és que m'ho hagi tret ahir o la setmana passada a la butxaca. Això se va explicar, se va trucar als representants de les dues associacions o dues entitats que representen els veïns de Vallpineda, ja fa bastants mesos, el mes de juliol de l'any passat, ja et farà un any o farà 8 o 9 mesos. I se'ls va explicar, mira, estem fent això, ja canviem, com que no ho heu fet durant 15 anys o 14 anys, llavors, i estem obligats per llei a canviar el sistema de reparcel·lació, pues passem al de cooperació. Ells ho van entendre, van dir que sí, perquè clar, ells són coneixedors de quina és l'obligació legal del seu àmbit. I van dir l'únic que, bueno, que seria una cosa que, clar, quan arriba aquest moment, doncs la gent veuria que tenia unes conseqüències que a més els obligava
a pagar
els que havien tingut que perdre diners. Perquè no és que nosaltres com a Ajuntament ens ho cobrem, no, és que ells han de pagar els seus veïns que no han pogut desenvolupar. Per exemple, les parcel·les que ara són zona verda. Aquests propietaris de les zones verdes no han pogut treure un benefici econòmic del seu terreny. Pues ells tenien que cobrar dels que sí que han pogut treure un benefici, els que han pogut edificar. Què passa? Que aquests propietaris que no han pogut treure un rèdit econòmic han obligat a l'Ajuntament a dir-li, escolta, saps què? Com que els meus veïns no em paguen a mi, t'ho requereixo tu, que ets administració, i tu ja els hi cobraràs a ells. Però qui ha de pagar és entre veïns. I nosaltres no estem volent... Perquè s'han dit coses molt, 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 molt exagerades, eh? Això de que tinguem ànim recaptatori perquè ens fan falta diners, etcètera. No, home, l'Ajuntament té 30 i pico milions d'euros de romanent. Escolta, no, tampoc és que estiguem en la ruïna, però sí que el que no podem fer, perquè estaríem fent una cosa que podríem dir de delicte, és que entre tots els sitgetants paguéssim el que han de pagar uns privats.
És a dir, d'alguna manera el que esteu dient és que l'Ajuntament en aquest sentit recull el greuge comparatiu d'aquells propietaris que no han pogut desenvolupar els seus terrenys perquè no està reparcel·lada la urbanització.
Està reparcel·lada físicament, però no econòmicament.
Hi
ha propietaris de les parcel·les que han quedat com a zona verda de que tenien que haver cobrat dels que sí que han pogut treure un rèdit econòmic
i no ho han fet.
La seva part de benefici i no s'ha fet. Bueno, i aquí ja, doncs, aquí, no sé, s'estan dient moltes coses, que si hi ha gent que ha pagat, doncs, la seva les seves obligacions urbanístiques, doncs, escolta, doncs perfecte. Si hi ha veïns que diuen que ja han pagat, doncs escolta, millor, perquè llavors que ens ho acreditaran...
Voleu dir que en el sentit que qui pugui demostrar que ha pagat, que no pateixi, perquè ho podrà demostrar, i ja està. D'acord.
Exacte, nosaltres no volem cosa que no s'hagi de fer. Simplement és una obligació legal que tenim urbanísticament els propietaris. I l'Ajuntament, pues clar, com que se li cedeixen les zones verdes i els carrers, també és un propietari d'aquí.
Entre aquells temes pendents també hi ha l'assumpte del cortijo.
Cortijo.
Sí.
Sí, sí, el cortijo.
Déu-n'hi-do, allò també, eh?
Déu-n'hi-do.
És que nosaltres recordem el dia que vam tenir l'alcalde Forns explicant que això del cortijo venia del primer pla general de l'any 50, de finals dels 50, i que des d'aleshores allò s'arrossega i els propietaris tenen uns drets, sí, i s'ha d'arribar a un acord amb ells perquè, si no, l'Ajuntament els hauria de compensar per no poder construir allò que sobre la llei, sobre el plànol, poden fer. Això és així, regidor?
Sí, aquí no és que l'Ajuntament hagi de compensar, no. Aquí el que passa és de que com tot, està molt enrevessat. Quan parlem d'urbanisme en aquest municipi...
No, està clar.
Per entendre les coses. Però bueno, la qüestió és de que al cortijo hi ha uns propietaris que han de desenvolupar el seu sòl, han de treure el seu benefici, diguéssim, amb els seus drets urbanístics. Si no recordo malament, amb el POM es va fer una fitxa en què afectava els seus drets. Ells van anar a judici, van denunciar-ho, i a judicial. Hi ha una sentència que els hi reconeix. Llavors, la Generalitat ha de dictaminar quins metres quadrats d'aprofitament en pot tindre del seu terreny, i l'Ajuntament no és que decideixi, és que ha de fer efectiu pues, aquestes obligacions que hi ha que han dictaminat un jutge i la Generalitat. Mm-hmm.
Però si no recordo malament, regidor, i ens matiseu també, per refrescar-nos la memòria, aquests drets de poder construir... no diré que el conflicte, però es tractava d'arribar a un acord sobre quin tipus d'estructura podria ser edificable allà, perquè no fos, per dir-ho d'alguna manera, un immoble de molts pisos i que pogués ser alguna cosa més adequada. Seria això, eh?
Sí, sí, el que no podem fer és repetir...
Un bloc de pisos com el que es va fer.
Perdoneu-me, i amb tot el respecte per les persones que puguin viure allà, però... Home, aquells edificis no sé com se van arribar a permetre en el seu moment. I, òbviament, s'ha de fer alguna cosa que no tingui aquesta afectació paisatgística.
Què es pot dir als veïns de Ratpenat? A partir d'aquella qüestió que va quedar en el ple municipal sobre la taula, d'aquell punt que mereixia més debat veïnal. Recordaran que els veïns de Ratpenat van mostrar en el darrer ple municipal el rebuig a la proposta de modificació del PMU 2, d'aquella zona del carrer Marquès de Comillas, que i finalment va ser retirat de l'ordre del dia, perquè entenen que no es compleix una sentència judicial a l'hora de modificar el pla urbanístic en aquell sector. Què se'ls pot dir als veïns?
Bueno, no, a veure, sí que es compleix. El que es fa realment és complir amb la sentència, amb aquesta modificació de planejament. I de fet, a instància d'aquests veïns, s'ha requerit a la Generalitat perquè interpreti la sentència. I la interpretació és claríssima i per escrit ens han passat. I per tant, s'està complint amb la sentència i amb tots els paràmetres urbanístics, etcètera, etcètera. Bueno, el que es va fer va ser una modificació de planejament per ajudar els veïns, perquè hi ha 25 veïns que estan en una situació irregular i sobretot, que és la base de la modificació puntual, per treure un interès general, incorporant també el que és l'àmbit del Moravito, per no afectar l'estètica litoral. ¿Vale? Bueno, el que s'ha fet és, també, com sempre, un acte de transparència, una audiència pública en què podien assistir els veïns, fins i tot els representants polítics, tothom qui volgués amb aquesta trobada via telemàtica va servir per aclarir moltes coses i arrel d'això inclús se va dir de que, pues, que els promotors d'aquesta modificació puntual, els propietaris d'aquest àmbit que s'ha de desenvolupar, pues que acabarien d'explicar com quedava l'àmbit als veïns que hi ha, tant als 25 veïns afectats per aquesta modificació com a la resta de veïns. I així s'ha fet. I fruit d'això, fins i tot s'ha avançat. S'ha avançat de que les reivindicacions que ells tenien de vistes, ells deien drets de vistes,
sí,
que
bueno, sí.
No és un dret.
Nosaltres, esclar, quan hem el dret de vista, era interessant, no, sí. Era interessant perquè més d'un ha comprat una casa i després ha perdut el dret de vista. I la vida és així, la vida ho ha portat d'aquesta manera. No existeix un dret de vista, regidor.
No existeix. Però sí que el que es va fer va ser que per tal de treure-li tensió i pressió, doncs, els propietaris de l'àmbit que volen desenvolupar van reunir-se amb els veïns, almenys amb alguns, amb els que han volgut.
Sí.
I s'han solucionat aquests temes, els drets de vista, dels accessos, etc. O sigui, les reivindicacions s'han acabat acceptant.
No? Acceptant.
I bueno, ara falta que ho acabin de veure. No sé, suposo que la resta que potser no han volgut participar encara dins d'aquestes negociacions, que ho acabin de veure, el que han acordat, la part que sí que ho ha acceptat i que han dit que estan d'acord com queda finalment, i tirar-ho endavant per l'interès de tots.
Anem a qüestions més falagueres, com són la naturalització de la Riera de Terramar.
Bé.
El regidor diu, buf, ja he passat el tercer grau, ara estic més tranquil.
Deixem ja la part més dura.
Bé, el golf sí que s'està fent un moviment de terres important, no?
Déu-n'hi-do.
Què s'està fent allà?
S'està fent un llac. S'està fent un llac.
Un llac que ha de ser... Vaja, pel que vam veure a les xarxes, serà el llac més gran dels camps de golf de tot Catalunya.
Sí. Bueno, no, és el que et puc dir.
Heu fet un bueno com allò... Si voleu, seguim en el tercer grau, perquè heu fet un bueno d'aquells de dir ara diria no sé què, però no ho diré.
No dic res.
No. O us agrada?
Bueno, això és que t'ho expliquin i t'ho expliquin bé i ja està, simplement.
No, és que us pregunto si us agrada la proposta.
Home, no m'agrada ni em desagrada. A mi m'agradaria que tot el que és la Riera i el seu entorn fos un entorn natural, en el seu estat original, i amb la seva biodiversitat, perquè allò és una zona molt delicada, una zona especialment protegida. I a mi m'agradaria que no s'hagués urbanitzat tant tota la Riera i sobretot la desembocadura. S'ha fet, jo penso, que s'hi ha fet molt mal. La Riera no és només la Llera, sinó que és tot l'entorn. Una Riera i un riu és dinàmic, va canviant i allà se l'ha canalitzat. Per mi és inacceptable que en el seu moment el lòbul esquerre del delta de la Riera s'urbanitzés, s'edifiqués, s'antropitzés, perquè canalitzes el riu i no permets que la Riera vagi canviant la seva ubicació, que és lo natural.
En qualsevol cas, allò sí que està fet. En el cas del club, club de golf, haguéssiu preferit que no s'hagués tocat res?
Bueno, el club de golf no és una intervenció com és un edifici, però bueno, si se li pot treure algun profit, se'n treu.
Fet un bueno de resignació, quan un fa bueno i diu ni m'agrada ni em desagrada, quan un diu ni m'agrada ni em desagrada.
De golf,
no, ja.
Però, clar, tocant, ocupant la Riera, sí que em sap greu, però bueno, ja està, el mal està fet.
El mal està fet, doncs aleshores ja queda més clar. Naturalització de la Riera, fins a quin punt, regidor? Fins on arriba el límit municipal, per dir-ho d'alguna manera?
Sí. Sempre que més allà no podem.
Més allà no, eh? Més allà, que és, que és quan la Riera toca l'autòdrom, allà encara no es pot fer res.
Allà ja es diu...
Però en el seu dia sí que es va comentar probablement que hi hauria reunions amb l'Ajuntament de Ribes per intentar que es pogués naturalitzar també la part que va més enllà del nostre municipi. Això es podrà fer?
Sí, això ho haurem de fer perquè, hòstic, el que passa és que nosaltres estem aigües avall i qualsevol cosa que passi aigües amunt ens afecta. Sí, sí.
Per tant, la intenció continua sent aquesta, però de moment no s'ha avançat en aquest sentit,
no,
eh?
No, perquè és una culpa, eh? Sitges t'absorbeix tant. És un poble amb una dinàmica... Clar, Sitges és un poble molt llaminer i que tothom té intencions i has d'estar contínuament a la guait i gestionant el que s'està passant aquí. Llavors, clar, entrar en parlar amb els veïns pues, per altres temes. Penseu que hi ha innombrables qüestions a Sitges. I Sitges és un terme municipal molt gran. I
ja
hi ha qüestions
sí.
gravíssimes, com per exemple coses que ens afecten. O, per exemple, la Vall d'en Joan, que no és terme municipal de Sitges, ens afecta moltíssim a nosaltres. I hi ha molts temes a tocar. Però bueno, a veure si tard o d'ara puc parlar amb els regidors d'allà de Ribes i parlem una mica de la Riera.
Són les 11, tornarem a la roda, però respireu, regidor, ja està. Ara us anava a preguntar si sou el regidor d'Esquerra amb més ànima de la CUP o no, perquè com que més d'un ho deixa anar, però hem arribat a les 11 ara. Guardarem la pregunta per la propera ocasió. Eduard Terrado, gràcies.
Igualment,
fins
gràcies
la propera. A tu.